Hola Marc, aquest és l'últim capítol, sembla mentida, però passant volant, d'aquesta segona temporada del cantant d'òpera i ja en són 10.
10
capítols
d'aquesta segona temporada. I per acomiadar-nos, mira, avui, Jessica, no parlarem d'una òpera, sinó que, si et sembla bé, dedicarem aquest capítol... Em sembla més que va ser una petició teva, si no m'equivoco.
Segur,
que...
segur.
que era els cors d'òpera.
Sí, sí.
Això vam parlar la temporada passada, quan dèiem, què farem la temporada que ve? Vam parlar de les classificacions de veus i també que diu el cor, aquest cor que moltes vegades tenen un protagonisme digne d'un personatge més.
Sí, a més, em genera molta curiositat els components d'aquest cor, si són tenors, sopranos, que després m'ho expliques.
Tot això ara ho repassem.
Això és començar amb bon peu, eh? I amb bona energia. Recordem que avui tots els àudios que sentirem en aquest programa són el cor dels Amics de l'Òpera de Sabadell amb l'Orquestra Simfònica del Vallès dirigida per Daniel Gil de Tejada. I ja sabeu que totes les gravacions, tots els àudios que sentim al programa són gravacions en viu cedides per Catalunya Música i gràcies a la col·laboració amb la Fundació Òpera a Catalunya. Quina selecció ens has preparat avui, Marc?
Bé, acabem de sentir el Brindis a la Traviata, que ben bé no és un cor, però sí que hi participa el cor de manera activa, perquè és una festa, un brindis, i això ens va ens porta a Verdi, no?, sobretot. Avui sentirem alguns cors de Verdi, perquè sobretot Verdi va ser un dels compositors que amb més protagonisme li va donar a la figura del cor. Un cor que, com em preguntaves abans, estava composat per diverses veus, masculines i femenines. Normalment hi ha tenors, inclús a vegades divideixen en dos veus, tenors primers i tenors segons. Segons hi ha algun moment que potser canten a l'uníson, però potser en algun moment canten dos melodies diferents i són igualment tenors.
Qualsevol categoria de tenors?
Sí, perquè aquí ja no hi ha una diferència tant. Ja no, ja, abans, en altres capítols, hem parlat de la diferència de classificació vocal dins de la mateixa corda tenor, no? Que si tenor líric, lleuger... No, en un cor, diguéssim que... Si fan tenors primers, seran aquells que tinguin més facilitat cap a l'agut, i els tenors segons potser tenen més facilitat en el centre. Però, com que canten d'una manera conjunta i amalgamada, diguéssim que
com
no
hi ha... Com una sola veu.
Com una sola veu, correcte. I això passa després, doncs, això, hi ha tenors, hi ha barítons, hi ha baixos, i després... Clar, perquè les corals, que potser molts oients heu participat,
més amateur,
no? Sí. Més amateur. Normalment la divisió de la coral solen ser tenors i baixos, amb els homes, i les dones, sopranos i contrals. Quatre
ja
veus
està.
I gràcies, ja és molt.
I fem el que puguem.
Exacte. En el cas de l'òpera la cosa es complica, perquè al tenir una tècnica vocal es desenvolupa millor, diguéssim, la veu, i et permet tenir més categorització, no? I per això, en el cas dels homes, hi ha tenors, barítons i baixos. I en el cas de les dones, sopranos i mezzos. Perquè ja vam parlar que de contrals no apenes n'hi han,
costa.
O sigui que la veu greu, diguéssim, s'engloba dins de la mezzo-soprano. Aleshores, aquestes veus, com ens preguntava en Pablo, el nostre tècnic de so, han d'estar preparades tècnicament igual que un solista. De fet, fan els mateixos estudis, la mateixa carrera, han de desenvolupar la veu lírica per poder cantar cors d'òpera. I aleshores, tu tens l'elecció, després d'haver estudiat, de si desenvolupar, si pots, una carrera professional, que no tothom pot. De fet, són molts pocs dels estudiants d'un conservatori que poden arribar a accedir al món professional, però dins del món professional hi ha moltes opcions. I tu pots desenvolupar una carrera solista tirant cap a l'òpera, cap al lied, o cap a l'oratori, o qualsevol altra tipologia de cant líric, o si veus que com a solista no et desenvolupes com creus que hauries, o no t'agrada, perquè no et va amb tu, això, hi ha gent més extrovertida i hi ha gent que no, pel que sigui, o si busques una estabilitat, una tranquil·litat, no t'agrada viatjar, potser vols estar aquí, doncs pots formar part d'una plantilla estable d'un cor d'un teatre d'òpera.
Clar, formar part d'un cor et dona una estabilitat mensual, econòmica i de vida, no? Perquè entenc que els cantants que heu d'anar fent càstings, anar provant a diferents muntatges, doncs, clar...
Clar, la vida del cantant solista és una vida que molt inestable i molta pressió i d'un alt nivell de rendiment que... Però també molt, molt precari en el sentit d'això que tu deies, no tenim una nòmina, som freelance, que avui estem aquí, demà estem allà, viatges molt, és difícil conciliar-ho amb la família, també amb l'estat d'ànim, i potser aquí treballes molt i després del segon mes no treballes gens i es queda un forat allà al mig i has d'anar a la tresoreria, diguéssim, d'un autònom, no? I en canvi, tu si vols optar per una estabilitat, sí que hi ha l'opció d'estar dins d'un cor. El que passa és que de cors professionals n'hi ha molt pocs a Espanya. Vull dir-te que a vegades molta gent ho ha de combinar amb altres feines i bé, però, per exemple, el cor del Liceu és un cor professional, el cor de Cambra del Palau també ho és, i el cor del Teatre Real està superrendat a una companyia que es diu Intermezzo, que també és qui proveeix de cors a altres temporades, però la qüestió és que, bueno, tu, quan estàs un cor, ja no tens que... No estàs tan exposat vocalment, diguéssim, perquè estàs dins del grup, i et permet tenir, pues, això, una estabilitat de lloc, de feina i de calés, clar, d'ingressos.
I és factible combinar les dues coses? En algun moment donat fer un rol de protagonista o d'algun personatge d'alguna òpera i també combinar-ho amb un cor?
Dependrà de les exigències
de l'agenda, no?
I de l'agenda d'aquell cor, no? Però en el cor del Liceu ja en veus companys amb veus esplèndides que podrien desenvolupar perfectament una carrera solista d'èxit i que han triat, doncs, estar en un cor pel que sigui, perquè és una elecció molt personal. Mm-hmm. Però veus que quan el sents a vegades en un concert puntual, són molt impactants i tenen un altíssim nivell.
Mm-hmm.
I això, bueno, això ho combinen amb la mesura que volen, poden, perquè ja els fan treballar moltíssim, s'ha de dir. Doncs bé, si tornem a algun exemple, no? Volem sentir, no? Com canten. Doncs tornem a La Traviata, on i es proposo que sentim un cor també del primer acte en el moment en què es despedeixen de la festa. Hi ha hagut el duet d'amor entre Alfredo i Violeta, on s'han conegut, i en una part d'aquesta festa. I arriba un punt que la gent, els convidats, diuen: senyors, s'ha fet tard, marxem, moltes gràcies per convidar-nos i ens n'anem aquesta alegria i que la pròxima encara la farem més grossa, no? I així crea un contrast, aquesta efervescència del cor, que és d'una gran energia, que després, quan es queda sola Violeta amb els seus pensaments, doncs encara hi ha més aquest contrast, no? De gran moment coral a la soledat de Violeta. Anem a sentir aquest cor, Si resta in ciel l'aurora.
Thank you.
Escolta, una pregunta que se m'havia quedat allà penjada. Per què donava tanta importància a Verdi als cors?
Verdi els dona importància i els dona una, com dir-ho, una funció. Des del seu gran primer èxit, que és Nabucco, a l'Escala de Milà, aquell gran primer èxit, i avui en dia també, moltes vegades la gent va a veure Nabucco i sol ser un èxit, pensant en aquest cor Va Pensiero, que segurament a tots ens sona, que va ser un èxit brutal i encara dura avui en dia, no? Aquell Va Pensiero sulla ridorate. Bé, doncs...
Magnífic.
Inclús és tanta la importància i tant l'èxit d'aquest cor que a vegades demanen el bis, que, o sigui, que el repeteixin, no? Doncs bé, primer perquè escriu molt bé per totes les veus, Verdi, però també pel cor i per l'orquestra. Aleshores, el cor, en aquest cas, com per exemple en els seus primers anys de primers èxits com Nabucco, i Lombardi, Macbeth, etc., ell utilitza el cor amb un sentit d'oportunitat, d'oportunisme també polític, perquè recordem que el nord d'Itàlia, bueno, Itàlia no estava unificada, en aquell moment encara als anys 40-50, que del 1840-1850, s'estava creant el moviment del Risorgimento amb Garibaldi, que intentava unificar tots els estats italians que estaven desmembrant, diguéssim, el puzzle, diguéssim, polític que hi havia a la península itàlica. El nord d'Itàlia, en aquest cas Milà, que és on estava Verdi, estava dominada pels austríacs, per l'imperi austríac. I hi havia aquest sentiment popular d'estar envaïts per una potència estrangera. I hi havia aquest sentiment de voler recuperar, diguéssim, aquesta unitat d'Itàlia. I aleshores allò que com feia el Lluís Llach, no? Amb l'estaca, vull dir que tenien Verdi fica dins de la seva producció operística pinzellades amagades una miqueta que passen el filtre de la censura per d'alguna manera trobar aquest punt d'unió del públic, el públic on tenia la primera, no? Mm-hmm. I aquest Va Pensiero, que és el poble hebreu, no, que està presoner a Babilònia, esclavitzat per una potència estrangera, que està lamentant l'esplendor de la seva pàtria. Doncs bé, això, diguéssim...
Subtext, no?
Ràpidament això es va comprendre com una diguéssim, no, com una clau política, i per això la famosa frase Viva Verdi, que era el graffiti que feien pels carrers, que no era tant una exaltació musical, sinó un acrònim, de Viva, i aquí posaven Vittorio Emanuele Re d'Itàlia, Verdi, com a acrònim de Vittorio Emanuele, que seria el primer rei d'Itàlia. No? Mm-hmm. Aleshores, què passa? Això passa també amb un altre cor que es diu Pàtria Opressa. Home, només amb aquest títol ja sabem de com, no?
Sí.
Pàtria Oprimida, al Macbeth. O tal. Aleshores, aquest punt oportunista polític és l'origen de tot plegat, però després, ja més endavant, amb la Itàlia unificada, Verdi va seguir composant grans cors, com ens porta aquest cor que us porto ara, que viatgem a Egipte.
Mm-hmm.
Evidentment, estem parlant d'Aïda, la famosa òpera de Verdi, on precisament una de les característiques que té és la capacitat que té Verdi de fer una tècnica pràcticament cinematogràfica de com passar d'una gran escena de conjunt coral grandiloquent amb un cor enorme al drama humà despullat d'Aïda.
En primer pla.
Un zoom. Primer pla, el drama humà d'una sola persona, que és l'amor impossible d'Aïda, que parla de més. I en aquest moment de màxima esplendor, evidentment, tenim el moment de la marxa triomfal, el moment en què Radamés, com a cap de l'exèrcit egipci, torna a la capital i fa aquesta marxa militar desfilant amb tot el botí de guerra, amb els presoners, i diguéssim, farà aquesta desfilada militar en el que és rebuda per el poble. I aquí us poso dos trossets del cor. El primer, perquè... és just abans de la marxa triomfal, sentim una frase, un tema musical, que canten només la part femenina del cor, que és una com una guirlanda de flors que es va teixint, diguéssim, i desgranant de manera molt poètica, que entra en contrast quan en la segona part entren el cor masculí, que són els sacerdots, que diuen d'una manera rítmica, vertical militar, pràcticament, recorden que els déus al darrere han estat els artífexs d'aquesta victòria i ho fan amb aquesta contundència i passen de fer una melodia que és molt horitzontal en el sentit de que és molt llarga a pom, 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 molt marcat i molt, molt tallat. Anem a sentir-ho en aquest primer exemple.
Això és més que conegut, aquests últims segons.
I tant, la famosa marxa triomfal amb aquestes trompetes que Verdi va voler fer expressament perquè tingués un so, una sonoritat èpica, diferent, oriental, i que hem pogut sentir aquí, després aquest cor, amb aquest remate final, no? Pum! Entra la trompeteria, que és que marca l'inici d'aquesta desfilada militar, aquesta marxa triomfal. Aleshores, què passa? Que quan hi ha tota aquesta marxa triomfal, que és orquestral i que ara no sentirem, perquè avui estem parlant dels cors, doncs bé, hem sentit el tema A, de les dones, i el tema B, dels homes, que, com has pogut comprovar, no tenen res a veure.
Res a veure, no? Fa aquí aigua, un max mix, fa una fusió, però...
És oli... Oli i aigua. Em sembla totalment irreconciliable. Doncs Verdi, ara, quan acabi aquesta marxa triomfal, reprèn el cor i mescla aquests dos temes de manera magistral i tot això es va, diguéssim, escalfant cap a un clímax, diguéssim, d'esplendor triomfal, i quan ja sembla que tingui que esclatar, que està a punt d'esclatar, hi ha una pausa, un silenci, que és un gran efecte dramàtic perquè aquí ja entra directament l'orquestra i el cor a tota força, llet. Diguéssim, a tota... Sí, sí. I aleshores aquest clímax que esclata, diguéssim, amb la conjunció de les dues veus, les dues melodies, i és d'una emoció per mi i d'una força i d'una exaltació que jo no puc descriure amb més paraules que aquestes. Jo crec que s'ha de sentir, s'ha de viure.
Doncs Marc, amb aquesta prèvia jo tinc unes ganes de sentir-ho endavant.
Aquí. Atenció, que bé.
Déu-n'hi-do, estic jo per aplaudir. És un èxtasi, això. És impossible no ficar-te i no deixar-te anar, no? I de seguir el cor.
És brutal.
Aquest cor.
Aquesta pujada que sembla una escala al cel que no s'acaba mai, i aquesta esplendor, aquesta triomfalitat, és una plenitud, jo crec, que difícilment assolida, i per mi és rock and roll pur i dur.
Sí, per què no? Hem parlat de Verdi,
sí,
però hi ha d'altres autors, no?, que també el cor...
Evidentment, hi ha molts autors. Avui disposem d'una selecció molt limitada gràcies a la col·laboració amb la Fundació per a Catalunya, mm-hmm. però hi ha cors també d'òpera francesa, per exemple, el Faust de Gounod té un parell de cors magnífics, té també molts, vull dir, de totes les èpoques, vull dir-te... Jo convido aquí els oients a que busquin a Spotify el nostre perfil d'Apròpera, perquè ja hi tenim una sèrie de llistes de playlist, i hi ha una que està dedicada als cors, una selecció molt, molt especial, on hi ha una varietat de cors que podreu gaudir, tot això que comentem, i posar-vos al cotxe i escoltar-los com Déu mana. Però si volem canviar d'autor, ara canviem i ens anem cap a Puccini. Giacomo Puccini té un parell d'acords... No és que es prodigués especialment com Verdi, però quan ho fa i s'hi posa, mare de Déu, el resultat que hi... Especialment a mi m'agrada el cor de Madame Butterfly, un cor que es diu Coro a bocca chiusa, que vol dir cor a bocca closa, bocca tancada. És un moment durant la nit que estan esperant... que Butterfly i Suzuki estan esperant que arribi Pinkerton i no arriba i no arriba. I aleshores és la serenor d'aquesta nit que es converteix en una albada, i el cor canta des de fora de l'escenari, a boca closa, una melodia que és una preciositat. Això també ho podeu sentir a la llista de reproducció. Si volem sentir un altre cor grandiloquent de Puccini, sentirem ara al final de l'acte primer de Tosca, on està en una església, Sant Andrea della Valle, a Roma, i Scarpia, que és el dolent de la pel·lícula, el baríton, el dolent de l'òpera en aquest cas, està pensant en Tosca, mentre a l'església s'està preparant un tedeum multitudinari amb gran pompa per celebrar una victòria militar, i aleshores ell canta a sobre d'aquest cor i d'aquesta orquestració, que de sobte desapareix l'orquestra i es queden a capella, sols, cantant aquest tedeum, i després ja torna a arrencar l'orquestra per al tutti final.
Marc, i a les òperes també hi ha cors infantils, no?
Correcte. I aquesta és una classificació que no vam parlar. Quan vam parlar de classificació de veus, jo em vaig oblidar de comentar que també que totes aquestes veus d'homes, dones, tenors, sopranos, barítons, estan parlant de veus adultes. Però hi ha una categoria que és les veus infantils que se'n diuen veus blanques. perquè diguéssim que l'instrument encara no ha desenvolupat. Fins que no passa la pubertat, l'adolescència, i et canvia el cos i et canvia la veu, és aleshores quan pots començar a fer una carrera lírica, uns estudis, no? De tècnica lírica, com Déu mana. Però dins de les òperes també, en alguns casos, molt notoris i molt bonics, s'inclouen també aquests cors de nens. Un d'aquests cors, per exemple, seria el de la Carmen de Bizet, que els nens estan jugant a ser soldats i representen amb el seu cant el canvi de la guàrdia. Això ho dic perquè va ser gràcies a aquest cor infantil, Avec la garde de mon tante, que jo vaig ser conscient que m'agradava l'òpera. Amb 10, 12 anys, no sé, era molt petit.
I vas participar o el vas veure?
Me'l van fer cantar a l'escola, un professor de música, el Víctor, que ens va demanar de cantar això. I gràcies a aquí em vaig començar a aficionar conscientment. Potser m'agradava abans, però aleshores vaig començar a il·lusionar-me per l'òpera. I cada vegada que el sento, i sento la Carmen, i sento aquest cor, no puc evitar
emocionar-me. Tornes a aquell moment.
Sí, el trobo molt bonic. Sí. Bé, els nens, sobretot quan, a partir d'aquests pares...
Fantàstic.
És quan...
No, i la música, el poder de la música de traslladar-nos, no, a moments vitals de la nostra biografia.
Totalment.
I fer que... En un segon tornis a sentir el mateix que senties feia 10, 20 o 30 anys.
Sí, perquè és com les olors, no? Que tenen un poder de suggestió i de molt íntima, molt potent. Mm-hmm. Doncs el mateix passa. En aquest cas no tenim disponible el cor de Carmen dels nens, però també hi ha altres òperes com Werther o Turandot. A la mateixa Turandot ara podrem sentir un fragment d'un cor infantil, La sui monti dell'est, que és un cor infantil que normalment apareix en un parell d'ocasions de l'obra Turandot, normalment associada a la aparició de Turandot, la princesa de gel que no es vol casar, que d'alguna manera és una figura freda i virginal, pura.
I el contrast...
I això fa que...
Sí, els nens.
Aquests nens que canten aquesta melodia, que com podeu veure té unes sonoritats orientals, perquè està a Turandot passa a la Xina. I diguéssim que aquesta sonoritat, gràcies a... no només a la tímbrica d'algunes campanetes que sentirem, sinó també a l'ús d'escala pentatònica en alguns moments, doncs ens portarà una miqueta aquesta Xina de fàbula mil·lenària.
Doncs, Marc, aquí queden pocs segons per finalitzar aquest últim capítol del Cantant d'Òpera, segona temporada també, finalitzem el desè capítol, una temporada que a Pròpera, recordem que és un podcast original de Pròpera, en col·laboració amb Cugat Mèdia i amb la Fundació Òpera a Catalunya, mm-hmm. i també Catalunya Música, que ens ha cedit a les gravacions d'òperes en directe.
Sí, en viu.
Registrades en directe.
Ens comentaven que potser sentim una petita tos o algun aplaudiment, o algun... És perquè estan fetes en viu, en directe, i això és sense trampa ni cartró.
No, ni regravacions, ni edicions, ni res. És tal com sonen, com van sonar en el seu moment al teatre.
Correcte.
Recordem també que us convidem a visitar el web de propera.cat. Allà us podreu subscriure a la newsletter newsletter i us avisaran dels nous capítols del podcast i més activitats de Propera i també el perfil de Spotify on podem trobar, doncs, entre d'altres playlists, una de cors, que és avui el tema del dia.
Clar, si aneu a propera.cat, en la pestanya podcast, podeu recuperar tots els capítols de la temporada anterior i d'aquesta pròpia temporada, i podreu anar triant. Espero que us acompanyi l'òpera sempre.
I l'anterior, aquesta i les properes. Mai se sap.
Esperem, toquem fusta, esperem. Moltes ganes de continuar al teu costat, Jessica.
Marc, amb quina música marxem?
Per acomiadar-nos i triat, ens quedem amb Turandot, amb aquest final de l'òpera, on el cor, davant de la sorpresiva notícia que fa Turandot, no? Per què dic sorpresiva? Perquè Turandot ha reunit a tot el poble, a l'alba, per dir el nom de l'estranger, que el príncep desconegut, amb el qual no es volia casar. I tothom sap que si ella descobria el nom d'aquest príncep desconegut, aquest príncep moriria. I quan li diu a l'emperador, davant de tothom, Padre Augusto, ja sé el nom de l'estranger, el seu nom és amor. I aquí ningú s'espera. I aquí canvia l'harmonia, canvia la sonoritat, el cor intervé i diu amor. I aquí l'orquestra puja i reprèn el tema, el famós tema, que havia cantat el tenor, el Nessun Dorma, la famosa l'Alba Vincero.
Vincero.
I aquí canten o sol, o vida, o eternitat, llum de del món és l'amor, no? Expandeix-te fins al sol. Glòria a tu. I aquí canten aquest famós.
Ai, Marc, quin gust sempre tens per escollir els moments clímax de les òperes. M'encanta finalitzar amb aquest tall.
Un
plaer, com sempre.
Igualment, Jessica.
L'emoció de l'òpera molt a prop teu amb la Fundació Òpera a Catalunya. Gaudeix dels grans noms del gènere amb els millors professionals del país. Funcions arreu de Catalunya. Més informació a operacatalunya.cat.